I would be complex, I would be cool. They'd say I played the field before I found someone to commit to. And that would be okay for me to do. Every conquest I had made would make me more of a boss to you. I'd be a fearless leader, I'd be an alpha type. When everyone believes you.
La violència té moltes cares i moltes formes i d'alguna manera tots en som, en major o menor grau, víctimes. Aquesta setmana hem volgut analitzar el paper de les dones pel que fa a la violència. Ja hem conegut la història d'aquestes dones de l'ira que exercien elles la violència i també eren víctimes, jo crec. Sí. I ara parlarem de dones que principalment la reben. I l'Esther Plana, aquesta setmana t'has fet un màster perquè has parlat amb una dona que en sap molt.
Moltíssim, moltíssim. He après molt i també et diré que m'he esgarrifat una mica. Put in the work. They wouldn't shake their
heads and question how much of this I deserve. Doncs escolta, aquesta setmana toquem un tema esfereïdor perquè d'episodis de violència contra les dones n'hi ha cada dia arreu del planeta i el que t'ha frapat, m'imagino, és la pregunta que li vas fer a l'Alba, que és com reaccionem les dones a aquesta violència?
Doncs sí, depèn, aquesta resposta és complicada, ho anirem desgranant al llarg del reportatge. Depèn, evidentment, del tipus de violència i de qui l'exerceix, però en termes generals hi ha una reacció que podríem dir és tipus. Per analitzar-ho tot plegat, aquesta setmana m'he posat en contacte amb Alba Alfajeme, psicòloga especialitzada en violències masclistes, perquè tot i que el programa no va concretament de violència, masclistes, és evident que si parlem de les dones com a víctimes sempre hi ha aquesta gran taca negra que se'n diu patriarcat. Comencem amb una dada referent a les víctimes d'agressions sexuals, per exemple.
Hi ha moltes dones, de fet, més del 80% de les dones expliquen, no, que la seva reacció automàtica, moltes vegades jo no sé per què, però em vaig quedar absolutament bloquejada. És una resposta absolutament instintiva, que té el seu origen en aquest cervell reptilià, que es diu, no? Que és aquell que ens vincula més, no? I d'alguna forma ens subjecta en la part aquesta més instintiva, perquè al final l'únic que intenten les dones és sobreviure a aquella situació.
De fet, aquesta situació de bloqueig per part de la víctima en una situació tan límit, en molts casos de violació, doncs s'ha utilitzat per desmuntar el seu testimoni. Ho hem pogut veure en casos que han estat molt mediàtics, com el cas de la manada. Però per què aquesta és la resposta habitual? Per què les dones no tendim a fugir o a defensar-nos?
Perquè segles i segles de relats i discursos ens han inculcat una idea concreta del que significa ser dona.
Tu estigues quieteta, no?
Molt a veure també amb tot un discurs previ que hem anat com interioritzant, no? I que ha conformat aquest imaginari col·lectiu, que té molt a veure amb que les dones són febles, són vulnerables, que ja ens eduquen, no? Des de molt petites amb aquest concepte de la por. Jo sempre parlo que han construït, no? Com una por femenina, una por absolutament funcional, que té aquest objectiu de controlar-nos, val? I que d'alguna forma des de ben petites ja ens diuen, no? que els nostres cossos, que nosaltres som éssers violables, i tot això conjugat amb una situació doncs, d'atac activa diferents processos. Evidentment, aquests processos més instintius, però també si tu t'han estat dient des de petita que ets feble, que ets vulnerable, que et poden passar aquestes situacions, també d'alguna forma limiten la teva capacitat de resposta més en el sentit més de la fugida, de la lluita, no?
Això m'ha fet pensar moltes vegades quan ets petita, ben petita, que encara no saps res de la violència ni de res, i et diuen allò de creu les cames, no? En plan, no t'aixarranquis i coses d'aquestes. Vull dir que des de petits ho tenim tot molt interioritzat.
I tant. Per tant, l'acceptació de ser aquest ésser violable, del que ens parlava Alba Alfajeme, victimitza la dona ja molt abans de patir l'agressió o la violència.
Algo esperable. És alguna cosa que a tu et pot passar perquè vius en un cos de dona, no? I perquè la societat et representa com a dona. I, per tant, hi ha una sèrie de coses que et poden passar pel sol fet de ser dona, que és patir violència, però és que, a més, ens han dit que si no volem patir violència, hi ha una sèrie de coses que podem fer per evitar que ens agredeixin, no? Per exemple, doncs, no sortis sola, no vesteixis d'aquesta forma, no siguis tan simpàtica, no quedis amb una persona que no coneixes si l'has conegut a les xarxes. D'alguna forma, ens van construint també un relat sobre o, d'alguna forma, posant la responsabilitat de les violències que ens poden succeir en nosaltres. I això és una de les idees més perverses que té el patriarcat. Com es construeix, per exemple, tot l'assetjament sexual té molt a veure amb aquests missatges de tu estàs participant d'això, no? Que et fa aquest assetjador. Si tu no volies que jo arribés fins a aquest punt, tu m'hauries de posar límits abans. Si no tenies cap interès en mi, per què em vas contestar aquests missatges? Si tu no volies res en mi, per què vas venir a dinar amb mi? Llavors, què passa? Que d'alguna forma es retroalimenta tot aquest missatge de la culpa i de la responsabilitat.
Vaja, el relat relat de la por, eh?
Sí.
És a dir, que les dones vivim dos processos. D'una banda, limitem la nostra llibertat per tal que no ens passin les violències, que no, sí, que no ens afecti la violència, sí, i si ens passen, ens sentim culpables perquè no hem sigut prou prudents.
Exacte. I la culpabilitat unida al fet del bloqueig és un còctel explosiu que provoca, en moltes ocasions, que la dona decideixi viure-ho en silenci, total soledat. No ho explica ningú i, és clar, no ho denuncia. Això ho podem fer extensiu a moltes violències masclistes diferents, a les violacions, a l'assetjament en l'àmbit laboral o també en el cas de les agressions dutes a terme per part d'una figura pública i en poder.
Pensava, i en el cas de l'àmbit domèstic, què passa quan la violència ve de la parella?
Que la víctima, en aquest cas, moltes vegades no sap que és víctima fins que la cosa ja és molt greu i té un component de maltractament físic. Tot plegat sol començar amb un enamorament molt romàntic, amb molt de no puc viure sense tu i ets el centre de la meva vida, i d'aquí ja es passa a situacions de voler controlar a tota hora.
Això no es fa d'un dia per l'altre, això es fa amb un procés de pressió, de manipulació psicològica, molt sutil i molt pervers, també, no? Llavors, arriba un punt en el que tu no saps com, però tu has anat limitant, no?, la teva pròpia vida i has arribat a incorporar, no?, la seva forma d'entendre i de veure el món. I això és molt dur, també, perquè llavors, de cop i volta, dius, bueno, i on quedo jo, no? Ja no tens clar ni qui eres, ni qui ets, ni si allò que t'està dient és real o no és real. I de cop i volta et trobes, no?, i sempre parlo com una teranyina emocional, en la que ja no saps res, no? No sé, l'altre dia estava tenint una noia jove i em deia, a mi ell en cap cas em va prohibir que fes res, però jo sabia que si feia determinades coses, tot això, en el fons, el molestava, en generava conflicte. Doncs jo què feia? Deixava de fer allò per evitar tenir aquests conflictes amb ell, no? És molt difícil, a vegades, fer aquest procés de prendre consciència, perquè el més difícil de tot, també, és prendre consciència de que estàs patint violència. I més, si no hi ha hagut un procés de violència física.
Vaja, que com deia l'Alba Alfajeme, és difícil sortir d'aquesta teranyina i a més m'imagino que no reacciones perquè no entens que ho hagis de fer.
Exacte. Passem a uns altres tipus de violència, si et sembla, que a les dones que en són víctimes els és molt difícil de sortir-ne, també. Són aquelles que s'exerceixen a dins d'una comunitat i emparades per tradicions socials i culturals, com per exemple els matrimonis forçats.
Renunciar o dir no a un matrimoni forçat els hi suposa haver de renunciar a la pròpia família, a la comunitat i a tota una vida, no? Llavors és molt difícil el pes, no?, que a més se'ls diu aquest el pes de la tradició. També aquí entra en joc, doncs, tot aquest joc psicològic per part de la pròpia família de mira què ens estàs fent, mira com estàs deixant la teva família. Aquí són, per això es parlen en ocasions dels crims d'honor, no?
En el cas de les ablacions és similar o pitjor, perquè recordem que aquestes pràctiques s'acostumen a realitzar quan les nenes són molt petites. I aquí entra, doncs, un altre factor. Sovint aquestes tradicions són realitzades, o si més no, permeses, per les mateixes dones de la família, mares, àvies, tietes.
Les seves filles no ho fan, les que també quedaran marcades i les que hauran estat males mares hauran estat elles, val? Perquè realment no han respost o no han criat de la manera adequada les seves filles. Llavors, tota aquesta línia femenina és molt complexa i és molt perversa alhora, també, perquè és com que hi ha noies que ho diuen, però mare, com vas deixar que, per exemple, practiquessin la mutilació quan a tu t'ho havien fet i tu vas saber quins problemes tot això comportava? O altres noies et diuen mare o tieta o àvia, com heu permès que a mi em casin, no? Com permeteu que jo hagi passat per aquest matrimoni, que m'hagi trobat amb tot això, quan vosaltres sabeu el que hi ha al darrere?
Déu-n'hi-do. Doncs una acceptació que el fet de ser dona comporta dolor i que a més es transmet de generació en generació i ha de ser complicat de gestionar com a filla també i com a mare, esclar, perquè ho saps, però la tradició ha de tirar endavant, no?
Exacte. És com jo crec que és com una sensació d'impotència, per les dues bandes. Algunes reaccionen, però ho acostumen a fer de manera soterrada.
Entre elles, a vegades, teixeixen com una sèrie d'accions com de protecció, de resistència des del silenci, que també això és com molt interessant, no? Hem vist en algunes situacions de matrimonis forçats, per exemple, com algunes tietes, més grans que la noia que es casa, per exemple, li ofereix una sèrie, doncs, de remeis o coses, per evitar, per exemple, que es quedin embarassades, perquè saben que si et quedes embarassada ja és impossible revertir un matrimoni. No? En canvi, si no et quedes embarassada, potser, si trobes la manera, podràs revertir aquella situació. No? You should learn when to go. You should learn how to say no. My last day. Mine is forever. My last day.
Fins ara hem anat analitzant diferents situacions de violència masclista, hem vist com reaccionen i quins processos psicològics segueixen les dones, seguim les dones quan les patim. I ara entrem en un tipus de violència que té gairebé tot això que hem explicat, violència física, violència sexual, psicològica i moltes més.
Doncs sí, Alba Alfageme, com a psicòloga, ha tractat moltes dones víctimes de les xarxes del tràfic de persones amb finalitats d'explotació sexual. Esperar que aquestes dones reaccionin d'alguna manera, ja sigui fugint o lluitant a la violència que els estan infligint, és no entendre gens les seves històries de vida.
Moltes d'elles ja venen amb una història personal de la seva infància en la que ja van començar a viure la violència des de molt petites, no? Entorns molt violents, ja sigui d'una violència directa, no? Per part dels seus familiars, violència física, violència sexual per part doncs, això de familiars o de persones de la comunitat. Llavors és cert que són unes supervivents, però en pura essència, no? Domesticació, que ells mateixos arriben a parlar, no? De com intenten portar les dones en aquesta sensació de la indefensió presa, en el sentit de dir, facis el que facis, d'aquí no podràs escapar. Per posar-vos un exemple, en determinades xarxes criminals el primer que fan quan reu una dona és canviar-los el nom, per exemple, i és com dir, a partir d'ara el teu nom és aquest, l'altra persona, aquella qui eres, aquell nom ha mort, tot allò ha desaparegut, no? Doncs moltes dones et diuen, a veure, jo, per exemple, he estat a la Rambla treballant 4 anys. A mi m'han vist centenars o milers de persones. Algunes vegades m'han vist plorant, altres vegades m'han vist que m'han agredit i ningú mai m'ha dit res. Quan tu te n'adones que en un país és absolutament invisible, perquè pots estar destrossada i ningú es para a dir-te com estàs, com voleu que d'alguna forma sentin, no?, que poden anar a denunciar el que els està passant? Perquè, a més, les xarxes criminals també els que els diuen és tu no parlis amb ningú, perquè si parles amb algú, l'únic que faran serà deportar-te.
Que bèstia. Déu-n'hi-do. Tot sí. I així, com sempre, hi ha víctimes de primera i víctimes de segona, eh? Sí. Això ho sabem.
Sí.
En aquest cas estem parlant d'aquesta polivictimització i ha de ser molt difícil poder sortir d'aquí.
Evidentment, no tenen cap tipus de control sobre les seves vides, moltes vegades les obliguen a consumir drogues, tenen els ritmes vitals totalment canviats, estan completament soles i etcètera, etcètera, etcètera. Aquí a la llista és llarguíssima. I a sobre, si s'atreveixen a demanar ajuda, sovint els clients, no us fan ni cas. I a més, com ens comenta la psicòloga Alba Alfageme, no tenen gaires bons records dels cossos policials.
Elles tenen l'experiència també amb els cossos policials. Per exemple, les que no sé, han creuat doncs, diferents països de l'Àfrica, en cada punt fronterer doncs, se'ls diu o pagues amb diners o pagues amb el teu cos. Llavors, evidentment, no tenen diners i són sotmeses a violacions recurrents, constants, per part dels cossos policials o cossos militars. També. Llavors, tota la relació que tenen, per exemple, amb les figures d'autoritat és molt complexa, és molt complicada. I, per tant, si l'única referència que tenen són els propis explotadors, fins i tot acaben establint vincles de certa confiança perquè és que al final som éssers socials i necessitem relacionar-nos, necessitem d'alguna forma sentir que hi ha algú al nostre costat, és que tot i que sigui aquella persona que ens està explotant, no? Però és l'única persona amb qui jo em puc relacionar.
Doncs Déu-n'hi-do, entenc que això que ens comentava l'Alba Alfajeme seria com una mena de síndrome d'Estocolm en aquest cas.
Sí, exacte, similar. Les que en poden sortir, moltes vegades pel seu propi peu, que després de tot el que hem explicat és per admirar-les tota la vida, pateixen, és clar, trastorn d'estrès posttraumàtic complexa. Alba Alfajeme ens fa un repàs d'alguns dels símptomes més habituals.
A part de tenir doncs, conductes evitatives, no? Perquè, bueno, perquè han construït doncs, la seva realitat i la seva vida en uns entorns molt hostils i, per tant, la por, el terror a determinades relacions, a més perquè estan amenaçades de mort, elles i les seves pròpies famílies en país d'origen. Són dones que estan amb una actitud com molt hipervigilant i tenen el sistema nerviós com molt alterat, normal, perquè viuen en aquesta por constant i que, per tant, estan com molt amatents a qualsevol input. També fa que elles estiguin com molt més resistents, com tu pots veure-les i tenir la sensació de que són molt dures emocionalment, no? I únicament això és una cuirassa, és un element de protecció, val? Perquè no les danyin més. Tenen això, no? Dificultats per poder verbalitzar pues, qui eren abans de tot aquell procés de tràfic, no? Com es deien, quina era la seva realitat, perquè els hi pesa tant, perquè és tan dolorós que connectar amb allò és com molt difícil, no? Llavors també en ocasions ens trobem com molt dissociades en el sentit de que això que diem, la sensació de com que t'expliquen les coses com si estiguessin veient una pel·lícula, com que no connectessin emocionalment amb allò. Jo crec que és important tenir clar que aquests mecanismes són adaptatius perquè en moltes ocasions tu no pots connectar constantment amb el que està passant en la teva realitat perquè és molt dura la teva realitat i que per tant sostenir allò és com molt difícil i per tant necessites aquests mecanismes.
Però després de tot això no vull acabar el reportatge així.
Ho necessitem,
sí.
Esther.
No vull acabar amb aquesta sensació. A mi m'agradaria posar-hi una petita nota d'esperança. Perquè és evident que cal canviar els discursos que empetiteixen i debiliten les dones. Cal acompanyar les víctimes, oferint-los recursos i sortides dignes. Cal sororitat i xarxa de comprensió. Cal deixar de mirar cap a una altra banda en el cas de l'explotació sexual, dels matrimonis forçats o de les ablacions. Responent a la pregunta que ens fèiem en començar aquest reportatge, les dones reaccionem a les violències d'una manera determinada no perquè siguem dones, sinó perquè els recursos psicològics, econòmics i de suport social dels que disposem les dones són els que són. Jo crec que aquest seria el resum.
Molt bé, escolta'm, no hauria dit millor. Posem-hi una nota d'esperança per acabar amb les paraules de l'Alba, oi?
Som-hi. Sí, exacte, ho fem amb l'experiència d'aquesta psicòloga que ens ha acompanyat avui al llarg del reportatge, l'Alba Alfajeme.
Com molt bonic, no? Sobretot el fet de veure com, tot i processos duríssims, tenen aquesta, l'ésser humà té aquesta capacitat de resiliència que, bueno, que pot fer front i seguir caminant més endavant, no? I allò, doncs, bueno, al final, integrar-ho com una experiència que van succeir, però que no estigui interferint constantment en la possibilitat de construir present i futur, no? I això és com molt bonic i és com un regal que al final elles ens fan, no? Deixar-nos participar d'això, uah, és meravellós.